Raquel Tulleuda, bon dia.
Bon dia, Roger Escapa, què tal, com esteu?
Jo molt bé, i tu? Crec que hi ha una mica de delay, intentarem millorar. La Raquel Tulleuda és sexòloga, és ginecòloga, és llicenciada en dret també. Amb ella, ja ho sabeu, al suplement sempre parlem de sexe. I avui volíem fer un recorregut per aquesta sexualitat al llarg de la nostra vida i que culmina, evidentment, amb aquesta tercera edat. I com que hi ha molts mites també sobre la sexualitat en aquesta tercera edat, Raquel, volia preguntar-te per què tenim aquesta sensació, aquesta percepció, que quan arribem a la tercera edat desapareix aquesta nostra sexualitat.
Perquè vivim en una societat en la que s'accepta tot el que és sexualitat en la franja mitja de la vida, no? Quan es considera que som més atractius, més apeteixibles, i la sexualitat en la fase incipient, a l'infància, als gestals, és un tema tabú, és un tema del que no es parla, i ens sentim més còmodes amb aquesta falsa construcció de que no existeix i de que els humans som sexuats bàsicament a la franja mitja de la vida.
Sí que és veritat que al final de l'edat adulta arriben molts problemes, no? Com pot ser, per exemple, les disfuncions sexuals, la manca del desig, la manca de líbido...
Digues. Tenim disfuncions durant totes les etapes de la vida, eh? Durant la infància molt menys, òbviament, però hi ha disfuncions sexuals a l'adolescència, als primers anys de l'edat adulta i també a la tercera edat. Les disfuncions que estem més habituats a tractar, en el cas de l'home, la disfunció erèctil, i en el cas de la dona, la dispareunia, el dolor amb la penetració, sí és cert que apareixen més per qüestions fisiològiques, orgàniques, a l'etapa final de la vida.
Està basat en una realitat natural i física o pot dependre d'altres coses, això, Raquel?
Hi ha una realitat natural, que és que la supervivència aquesta tan llarga que tenim i que ja n'hem parlat altres vegades, òbviament fa que els òrgans es malmetin i no estan igual vascularitzats els genitals als 30 anys que als 70, i també pot haver afectació neurològica, també hi ha més consum de fàrmacs per altres patologies que poden afectar la vida sexual... Però hi ha una part molt important que és la sociocultural i el context històric, no? No podem oblidar que la sexualitat, que és un concepte dinàmic i que es va modificant durant la vida, està íntimament relacionada amb les característiques personals i socioculturals de cada persona i el moment històric en el que vivim.
Uh-huh. És curiós, Raquel, perquè al principi de la nostra vida, durant la infància sobretot, i al principi de l'adolescència, aquesta sexualitat és un tema bastant tabú, o durant molts anys ho ha estat, i quan arribem al final de la vida, en aquesta tercera edat, en aquesta edat ja molt adulta, torna a ser tabú a vegades, no? És a dir, al principi i al final es converteix en tabú aquesta sexualitat.
Sí, durant la infància tenim tendència a considerar-la una època d'innocència sexual. Ens costa concebre que els petits puguin tenir impulsos eròtics, i no és així. Existeix l'erotisme durant la infància, els nens s'exploren, tenen curiositat, es toquen. El que passa que nosaltres anem acotant totes aquestes conductes i els anem conduint cap als llocs on ens és còmode a nosaltres, no? I cap als llocs en els que pensem que ells tindran menys problemes per relacionar-se amb els altres. I a l'etapa final passa exactament el mateix. Per exemple, aquella imatge del vell verd, no? Aquella cosa tan característica d'aquella persona que deixa anar un piropo o té impulsos sexuals aparentment inadequats, moltes vegades és una persona que té una demència frontal i simplement el que està és desinhibida, i de la mateixa manera que pot deixar anar tacos, doncs mostra els seus impulsos sexuals amb naturalitat.
Raquel, aquestes disfuncions que comentem d'aquesta tercera edat o d'aquesta edat ja molt, molt adulta, que t'arriben a la consulta, quan són qüestions físiques, com pot ser una disfunció sexual, tot això té tractament també, o arriba una edat en què el cos ja funciona i diu prou?
No sempre ho solucionem tot, és a dir, per exemple, les disfuncions erèctils, a les que són d'origen psicogen, és a dir, que no hi ha cap òrgan que estigui malmès, no? A nivell vascular ni a nivell neurològic del procés que fa falta per l'erecció. Quan és estrictament psicogen, doncs té més bona solució, perquè no hi ha un òrgan que estigui fet malbé. Quan no és psicogen, tenim fàrmacs, tenim altres qüestions que ens poden ajudar, però no sempre aconseguim una erecció d'unes característiques òptimes. El que passa que busquem aconseguir que aquella persona pugui conduir una sexualitat, pugui tenir una sexualitat gratificant, mitjançant altres eines, no? Mitjançant altres actituds. És a dir, intentem que perdi preponderància aquesta centralitat del genitalisme i de la penetració i que les persones siguin capaces de gaudir sempre, però especialment si fa falta, perquè hi ha una disfunció, doncs de la carícia, del petó, de la seducció, de l'estímul extern, de la fricció, de coses que vagin més enllà de la penetració estricta.
Mm. Això en el cas, sobretot, dels homes. En el cas de les dones, quines consultes t'arriben, sobretot en aquesta tercera edat?
En el cas de les dones, les consultes bàsiques que es produeixen a la tercera edat són la dispareunia, el dolor amb la penetració, que això està relacionat moltíssimes vegades amb una sequetat de la mucosa vulvar i vaginal que es produeix a conseqüència de l'estop de la funció ovàrica, a conseqüència de la menopàusia, i això té relativament bon tractament, especialment si s'agafen fases incipients. El problema és que les dones no consulten i els metges no els hi plantegen, i per tant moltes vegades, quan a tu t'apareix la senyora a la consulta, ja té una atròfia molt marcada. Que tot i així tenim eines per tractar-la, des de hidratants fins a teràpies hormonals, teràpies amb làser, és a dir, hi ha maneres de resoldre-ho acceptablement bé. I l'altre gran tema que succeeix a la tercera edat és la manca de libido, és expressar un desig sexual molt més baix que abans. Uh-huh. I aquí sí que hi ha una part també hormonal, però també hi ha una part moltes vegades de rutina, d'haver perdut ventall eròtic, d'haver perdut estratègies, d'acomodació i de no donar-li a la sexualitat la importància que té.
Uh-huh. Aquesta manca de libido, dius que no és només estricta de la tercera edat, que pot arribar abans o en diferents períodes de la vida, això,
Això passa moltíssim. Pensem que el que dèiem, la sexualitat, no és sinònim de sexe. La sexualitat està present durant tota la nostra vida, però s'integra, doncs, de qüestions personals, de caràcter, està influïda per la religió, per la moral, per la política, per la mil coses, i també per la rutina i pel tipus que tinguem, o de no parella, pel tipus de conducta sexual que tinguem. Aleshores, per exemple, n'hem parlat ja moltes vegades, no? En el postpart, moltes vegades s'instaura inicialment de forma fisiològica una manca de libido, però que després no es resol bé, perquè la parella no té estratègies per fer-ho, perquè no en parlen, perquè no es dediquen suficient temps i suficient atenció l'un a l'altre, i sovint et trobes una parella que et diu, ostres, és que fa 3 anys o 4 que tenim una mala qualitat de vida sexual, perquè la dona, per exemple, no té libido, no té desig, i en realitat ha estat una seqüela d'algú fisiològic que no s'ha resolt bé. Mm-hmm. Però sí, passa moltes vegades durant l'edat, al principi de l'edat adulta i també a la tercera edat.
Com es pot tractar?
El primer que hem de fer és donar-li a la sexualitat i a la parella, si estem en parella, l'atenció que requereix. Jo no em cansaré mai de dir que dedicar-li a la nostra parella 4-5 hores d'exclusivitat setmanal és una cosa molt senzilla, molt fàcil, que està a l'abast de tothom i que la majoria de parelles no fan. I, per tant, busquem una intimitat i una complicitat sexual al llit que en realitat no es basa en una complicitat que existeixi en el dia a dia. Si no tenim una proximitat emocional, és molt difícil arribar a una bona complicitat i a un bon vincle a nivell sexual. Aleshores, es produeixen moltes situacions que acaben abocant a un mal desenvolupament sexual, no? Per exemple, un dia en una ràdio de la competència jo discutia amb el gran doctor Estivill sobre el tema de dormir junts o dormir separats, no? Hi ha molta gent que conforme es fan grans prenen la decisió de dormir separats. I això no dubto que és bo pel son, però és clarament molt dolent per la parella, pel vincle, per la complicitat, pel despertar-se i anar-se'n a dormir junts, i al final pel generar aquesta espontaneïtat programada de la que parlem moltes vegades nosaltres, que doni peu a una relació sexual.
Uh-huh. Un quart de dues del migdia, tenim alguns problemes de so, evidentment, perquè doncs la Raquel no és a l'estudi, encara estem semidesconfinant-nos, i aquest petit delay és un quart de dues del migdia. Moltes gràcies a la Raquel Tulleuda, sexòloga, ginecòloga, avui també per posar una mica de llum a aquests dubtes que tenim, aquestes qüestions que intentem posar damunt la taula també el suplement els diumenges, parlant de sexe obertament, en aquest cas avui focalitzat sobretot amb aquest sexe a la tercera edat. Fem una petita pausa i obrim finestra al restaurant Caníbal a Berlín, que comença a venir la gana.